Un pagès estava llaurant el seu camp quan, de sobte, se li acostà un llop i li digué: «Demà, a la mateixa hora, tornaré, i vull que m'entreguis el teu millor xai». I se'n tornà al bosc. El pagès, dins de l'estupor que li provocava aquell succés inesperat, es preparà per la trobada del dia següent. Quan el llop aparegué, tal com havia promès, li exigí: «On és el meu xai?». I el pagès, tot murri, se li tirà a sobre i el capturà. Ara aquest pagès és conegut per tenir un llop parlant i ja l'han entrevistat la Griso i l'Icor Jiménez.
Quimèric, amb Karen Madrid i Alfons Mallol.
Benvinguts al Quimèric. La cosa es comença a posar interessant. En plena primavera i en ple mes de maig, just el mes en què se celebren dues diades friquis importants, el nombre d'aquests actes programats es dispara, quasi tant com els mesos d'octubre i novembre. I nosaltres no en podem quedar al marge, ja ho sabeu. Per això començarem el programa interessant-nos pels actes de celebració del 10è aniversari del TAC, Terror Arreu de Catalunya, que tindrà lloc el primer cap de setmana de juny a Ultramort. Farem també cròniques, moltes. D'una banda parlarem del concert de les bandes sonores de Chaplin, de l'altra del que ha donat de si la Ludicon de Santa Perpètua de Mogoda. I acabarem parlant d'iniciatives solidàries on el fantàstic hi fa acte de presència, com la cursa Sabadell Corre pels Nens. Comencem el 38è Quimèric d'aquesta temporada que fem possible amb el Roger Benet a les vies de so.
Notícies del fantàstic.
Terror Arreu de Catalunya, el TAC, arriba als 10 anys de vida i vol celebrar-ho amb una gran festa. L'associació, que integra 11 festivals de terror de tot el territori, ha programat diverses activitats pel cap de setmana de l'1 i 2 de juny en un municipi del Baix Empordà, Ultramort. Per descobrir com podem celebrar aquesta primera dècada del TAC, contentem amb un dels seus portaveus, en Roger Sàbat, del Festival de Terror de Molins de Rei. Benvingut al Quimèric, Roger.
Hola, què tal?
Heu programat una festa de dos dies per celebrar aquests 10 anys del TAC. D'on ha sorgit la idea de fer una festa d'aquesta envergadura? Perquè dos dies, déu-n'hi-do.
Pues mira, el que feia ja anys que dèiem, hosti, pels 10 anys l'hem de fer grossa i tal, doncs, bé, i això és petit, el que ha quedat és petit respecte a les idees que hi havia al principi, o sigui que... I aleshores...
Era una setmana o què?
No, el que passa que
tot un any.
Hi havia moltes idees, hi havia exposicions, hi havia coses, i al final em dic, escolta, tenim prou feina a tots els festivals com per liar-los massa la manta al cap, liar-nos el just i ja està. I de fet, més o menys, els actes estan concentrats el dissabte des de les 11-12 del matí fins a les tantes de la matinada, i l'endemà ve a ser el dia de la ressaca, per dir-ho així. Estarien programats només dos actes, que un és una visita a Ultramort i l'altre és una paella popular. Vull dir que en aquest sentit, actes es concentren dissabte. Mm-hmm.
I per què heu triat Ultramort? O sigui, anem a veure una visita al poble d'Ultramort que té 214 habitants. Se'l farà ràpid, diem. Per què la celebració aquí? És pel nom o és perquè és una terra de ningú?
El motiu principal és el nom. Val? És a dir, el Toni Benages, el director del Clip Show de Badalona, ja feia molt de temps que deia: hem de fer alguna cosa Ultramort, m'encanta el nom d'Ultramort. Se diu molt bé amb el festival, no sé què. I aleshores, bueno, quan vam començar a pensar la història aquesta de les 10 edicions, ja teníem clar que volíem descentralitzar-ho d'on fèiem fins ara l'entrega dels Premis TAC, que era a Cardedeu, i vam dir, bueno, doncs és el moment d'anar a Ultramort. Ens vam posar en contacte amb l'Ajuntament d'Ultramort i, bueno, superamables, molt contents, molt, en realitat és que ens han obert molt les portes de la població. I, a banda, també ens anava molt bé perquè està molt descentralitzat, és a dir, també volíem que repercutís d'alguna manera la imatge aquesta de la descentralització, ¿vale? És a dir, agafar i dir, anem a fer-ho en un lloc que quedi molt descentralitzat. Però sí, en origen és el nom, sobretot.
Perquè així també tinguem l'excusa de quedar-nos a dormir allà, no?
Àngela Maria, exacte. La idea és aquesta. Home, a veure, sí que està lluny, diguéssim, però bueno, també tenim la sort aquest any que hi ha dos festivals de les províncies de Girona, el Veïnafest de Roses i la Cucullona de Girona, i bueno, potser podran anar a dormir a casa, no? Però bueno, la idea també és que ens puguem quedar tots a dormir allà, en públic, bueno, tothom una mica en general, tots els que hi sabem.
Perquè l'Ajuntament d'Ultramort, deies que han rebut molt bé la proposta, però què deuen haver pensat d'una munió de friquis de cine de terror anant al seu poble? No?
Ja, va ser molt curiós, perquè primer vam fer el contacte a través d'un mail genèric, diguéssim, i allò que no, 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 bueno, hi havia un telèfon i trucava i no me l'agafaven mai. I un dia me'l van agafar i dic que sí que l'Ajuntament, diu, no, avui és l'ambulatori, això. L'Ajuntament és que és els dilluns i els dimecres. I dic, ah, vale. I aleshores, clar, els he vingut com molt de nou, però al mateix temps és, tenen moltes ganes. És una població molt petitona que està enclavada més o menys entre Verges, que és molt més coneguda per la, precisament, mira, també de mort, la dansa de la mort que es fa per Setmana Santa i tal, i a Torroella de Montgrí, que encara és molt més coneguda. I aleshores ells, el que els va fer molta gràcia és que d'alguna manera ens fixéssim, encara que només fos pel nom, evidentment, però en la seva població, que normalment, com ens diuen, és que aquí només es fan coses a Verges i a Torroella, no? I aleshores ha sigut una mena d'excusa per ells per dir, ostres, que xulo, fem un esdeveniment prou important que tindrà repercussió més enllà de la nostra població.
Entrant en l'esdeveniment en si, entre altres coses, aprofiteu aquest aniversari per retre un homenatge a Jaume Balagueró. Per què?
Perquè sintetitza molt bé el que per nosaltres són els curtmetratges i el que són els curtmetratges de gènere. És a dir, l'essència del TAC, el motiu pel qual neix el TAC és per donar uns premis als millors curtmetratges de terror de producció catalana. Aleshores, qui d'alguna manera encarna l'haver pogut fer una evolució dins del gènere de terror, des dels curtmetratges fins al cinema, i que és un referent per tothom, era el Jaume. I aleshores vam dir, ostres, pues, val la pena que ja que fem, diguéssim, aquesta celebració especial per les 10 edicions, que també fem un petit homenatge a qui d'alguna manera ha estat un dels referents de la majoria de cineastes catalans que han començat en el món del cinema de gènere a través del curtmetratge.
Dins d'aquesta festa també entregareu doncs, els Premis TAC, que ara comentaves. Com qualificaries el nivell d'aquesta edició i respecte als primers cops ha anat evolucionant i millorant tot?
Ha evolucionat moltíssim. Ja no només ho sé pel TAC, sinó pels propis festivals. Hi ha hagut una cosa que se'n diu, diguéssim, les noves tecnologies, que ja no són tan noves, però que han democratitzat molt la possibilitat de que la gent pogués agafar una càmera per un mòbil, és a dir, que pogués filmar i pogués, diguéssim, tirar-se una mica tirar-se a la piscina a l'hora de fer curtmetratges. I això s'ha vist moltíssim. És a dir, és que és a tot el món que hi ha gent de casa nostra dedicant-se al cinema. Ja no només al cinema de gènere, eh? Hi ha gent a tot el món. Aquest dia hi havia a RAC1, si no recordo malament, una entrevista amb dues persones que han estat dins de l'equip de producció d'efectes especials i de, em sembla que també, no sé quina altra cosa, de The Avengers. O sigui que realment som un país que exportem talent en aquest sentit, no només des del punt de vista del director o el guionista, que seria el més conegut, sinó des del món de l'audiovisual en general. I això es nota, i tant si es nota. Nosaltres no només ens assenyim a terror, és a dir, parlem de gènere, parlem de fantàstic, perquè pensem que tampoc val la pena, no té la pena deixar-se perdre coses per ser molt, molt, molt estrictes amb el gènere, no? I que, evidentment, quan obres la porta al fantàstic, doncs l'univers és català, és molt ampli.
Infinit, quasi, no?
Sí. Però és que és així, eh? Ens ho podem creure, eh? És a dir, és cert. Jo explicava l'altre dia a la roda de premsa que vam fer de presentació allà a l'FNAC, que hi ha un estudi, existeix un estudi, que de totes les regions del món, per densitat de població, on més festivals de gènere hi ha és a Catalunya. Només hi ha una altra zona, que és al nord de Los Angeles, allà a Mulholland, diguéssim, que hi ha una densitat semblant, ¿vale? Però allà per raons òbvies, perquè estem parlant de la proximitat amb Hollywood, etcètera, etcètera, no? Però és així, de fet, mira, per posar un exemple molt més proper, el mes de desembre ens han convidat a Bilbao una productora que es diu El Monstruito, que en el seu moment va fer el documental Sputnik, que parlava sobre la productora del Jacint d'Amposta, que ens han convidat a parlar del fenomen TAC, és a dir, no entenen com aquí som capaços d'associar-nos i anar a una, diferents festivals, i no tirar-se els plats pel cap com probablement els hi passa allà, no? I clar, però això és superxulo, perquè, no sé, denota realment que això està més viu que mai aquí en el nostre país.
De fet, una de les activitats que heu programat és una xerrada amb els guanyadors de les 9 edicions dels Premis TAC anteriors. Com ha estat posar-se en contacte amb ells i també comprovar les seves trajectòries en aquest temps?
Doncs mira, La veritat és que ha sigut, no és una feina que hagi fet directament jo, l'ha fet la SUS del Crip Show, i està sent molt xulo, perquè, per exemple, el Denis Rovira, que és un dels guanyadors del curtmetratge Esgrifo, estrena la seva pel·li ara, i és una pel·li de gènere, amb la qual cosa dius, hòstia, que guai, saps? Vull dir que en aquest sentit, poder veure que realment la majoria, l'altre, per exemple, és l'Andy Mustetti, que és el de Mamà, no? El que ha fet It, vull dir que veure que realment, evidentment no tots han arribat a fer el pas a la professionalització i a fer-ne el seu modus vivendi, però sí que n'hi ha molts que coi, ho han aconseguit, no? I que a més segueixin sent finals del gènere, hosti, bueno, això ja és la bomba. I aquesta xerrada una mica és això, agafar i dir, bueno, anem a parlar primer de vosaltres, què feu, on esteu, què esteu fent, i després d'aquest fenomen, no? D'aquest fenomen que des d'aquí s'exporti tant el tema de cinema i cinema de gènere.
De fet, podrem veure tots els curs guanyadors de les edicions anteriors. L'objectiu és fer... L'objectiu és fer un remember when, o sigui, fer una mica de nostàlgia, o reivindiquem el fet de que el TAC ha sigut un gran altaveu per una quantitat de directors. Ai, que m'ofego.
Jo crec que el curtmetratge necessita plataformes on exhibir-se. La vida d'un curt és molt curta, mai millor dit, saps? Vull dir, són molt pocs els festivals, per exemple, que editin un DVD i, per tant, tu puguis comprar el contingut dels curtmetratges o els curtmetratges que es presenten al seu festival. No cal ni dir que canals de televisió no fructiferen, no n'hi ha gaires, no? Doncs el fet de que sempre tinguis una excusa per projectar-ne, per donar-ne a conèixer, doncs a nosaltres ens sembla que és vàlid. I clar, evidentment, tens nou curts guanyadors d'una qualitat excepcional, tots ells, doncs què millor que aquesta ocasió. I de fet, a Bilbao, que és el que us deia, quan anem convidats allà a Bilbao per explicar el fenomen TAC, una de les coses que ens han demanat és, ostres, allà ja tindrem els 10 guanyadors, aquí el dia 1 i 2 de juny primer passarem els 9 guanyadors de les últimes 9 edicions i després sabrem quin és el 10è guanyador, però a Bilbao, que és el desembre, doncs ja passarem tots 10, no? I quants més llocs es pugui ensenyar, doncs molt millor, i tant.
Aquestes activitats que heu programat, aquestes projeccions, la visita, aquesta rossada, és oberta a tothom o és només pels integrants dels festivals de Catalunya?
És obert a tothom. És a dir, nosaltres ja som molts, només de la gent de l'organització, dels 11 festivals, vull dir, ja més o menys entre convidats, entre gent que ho anirem a organitzar i tot, ja comptem que 70-80 serem segur, no? Aleshores, tot i així, el que ens agradaria molt, jo l'altre dia feia un tuit a la meva compte personal, de dir, ostres, m'agradaria que a part dels habituals, que ens anem trobant a tot arreu, doncs realment fos una excusa per venir per molta gent, per poder dir, hòstia, però no, vaig un cap de setmana allà, ¿vale? Perquè realment ens ho estem currant, diguéssim, no? Perquè sigui un cap de setmana que ens ho puguem passar superbé, fins al punt que hi ha un càmping, que l'altre dia donàvem a conèixer, que és el càmping que farem servir nosaltres, és un càmping amb bungalows, que és un càmping nou, és a dir, té un any, i el tanquen per nosaltres, és un càmping petitet, i l'únic que hem fet és reservar, diguéssim, una sèrie de places per nosaltres, però només l'obriran, només ho podrà reservar qui digui que va, no, és que vinc per un dels premis TAC, vale, doncs cap problema, saps? Vull dir que en aquest sentit serà com un cap de setmana en família, per dir-ho així, i si aconseguim ser 100, 125, 130 els que siguem, jo penso que ens ho podem passar realment bé, perquè també és una festa per tots nosaltres, i tu que ara en que et pateixes la meitat de festivals de que hi ha per Catalunya...
Per no dir més.
Saps lo xulo que és poder-te trobar, oi que sé, trobar un festival i et trobes els d'un altre festival, oi, què feu per aquí? Aquest bon rotllo que es crea a l'entorn del cinema i tot això, doncs volem una mica que sigui això, no? Blogs, amics que venen a diferents dels festivals, gent que ha col·laborat en algun moment donat, que no forma part del TAC, però formen part d'altres festivals que no són de gènere, però que també són amics. Pues, trobem-nos, és la nostra proposta. Va, fem una festeta per tots nosaltres, que hi hagi cinema, que hi hagi música i que sobretot ens puguem trobar.
Aquesta gran celebració vol marcar un abans i un després en la trajectòria del TAC o l'entitat vol tenir simplement més presència?
Hi ha un projecte a llarg plaç, val? És a dir, nosaltres no sabrem fins que haguem acabat aquesta moguda si tornarem a fer el format que fèiem fins ara, que era el mes d'octubre, donar als guanyadors el Cardó Terror, o fer-la una mica més gran. Perquè hi ha una proposta damunt de la taula, que la deixaré aquí perquè és una proposta que ja hem anat explicant i tal, que va una mica més enllà del TAC, però que d'alguna manera resumeix el que a nosaltres ens agradaria que realment s'aconseguís amb el cinema de gènere. I és que hi ha la proposta de que en els Premis Gaudí hi hagués una categoria de cinema de gènere. Ja sigui en format pel·lícula, en format curtmetratge, això ja no ens hi posem. Tenim un buc insígnia amb el cinema de gènere a Catalunya, que és el Festival de Sitges, i tot i que no és que hi hagi un feeling que flipes amb l'Acadèmia de Cinema Català, perquè és així, perquè bueno, a altres nivells no els hi passa com en petit nivell amb els festivals, diguéssim, allà potser sí que hi ha doncs, més tibentors, però tenint un buc insígnia com Sitges, evidentment seria de rebut que hi hagués en els Premis Gaudí aquest reconeixement a tants i tants anys d'exportació de cinema de gènere que ha fet el nostre país. I parlo des de Sebastià Darbó, per dir-ho d'alguna manera, fins a Paco Esplaza, Jaume Esbalagueró, Bayones... És a dir, ja va sent hora que el gènere fantàstic en el nostre país tingui el seu propi reconeixement a través d'uns premis com els que s'han creat els Gaudí. Això és un projecte, se n'està parlant, se n'ha parlat amb la Generalitat, se n'ha parlat amb l'Acadèmia, i bueno, anirem fent i potser aquest serà l'objectiu final.
Estaríem parlant, doncs, de posar els Premis TAC dins dels Gaudí?
No, de que els Premis TAC vagin pel seu compte, diguéssim, però que pugui haver-hi, saps què passa, els Premis TAC potser el dia que els que ara ho organitzem ens fotem més grans del compte, no sé si hi haurà un relleu, però si queda alguna cosa que nosaltres haguem pogut ajudar a fer que sigui que els Premis Gaudí tinguin una categoria, ja sigui en curtmetratge o en pel·lícula de gènere, doncs per nosaltres doncs ja seria un gran què, saps?
I ja per últim, Roger, preguntar-te quin balanç faries d'aquests 10 anys del TAC. Creus que ha estat útil pels festivals que en formem part, que en formeu part? Pot oferir més?
Jo crec que ha ofert moltíssim. Moltíssim, començant per l'amistat entre nosaltres. Hi ha hagut amb uns, i tens més afinitats i els altres menys, diguéssim, però en conjunt hi ha un nucli molt estable que ha funcionat molt bé, que ens ha portat a una amistat més enllà dels propis festivals. I després ens ha ajudat a fer aquesta mena de competència sana i que ha ajudat molt a créixer aquests festivals. Si tu ara agafes i dius com estàvem els festivals que vam començar fa 10 anys al TAC, a nivell de públic, a nivell de programació dels propis festivals, fins a arribar ara, és que hem fet una evolució exponencial acollonant.
No, és que per uns tant, quants no existien, ja per començar, no?
Per començar, exacte. És a dir, també ha servit, en certa manera, perquè hi hagués aquesta ganes per part de gent. Hòstia, per què no n'organitzem un aquí? Penso en els de Rubí, quan es van emmirallar amb els del Fantos Freak, saps? Penso en els de Sabadell, vull dir que d'alguna... Sabadell, sí, bueno, Sabadell ja fa més anys, però penso en Sant Cugat. I la veritat és que ha demostrat que, d'alguna manera, el fet de ser un referent i sobretot tenir un lloc on sentir-se acollit d'alguna manera, quan comences, ha servit perquè es puguin consolidar tots aquests certàmens, no? I que pot anar més? Sí, però bueno, Déu-n'hi duret la feina que fem. Si anés a més és perquè algú deixa el seu festival i es posa a serramanga, diguéssim, a treballar pel TAC. Perquè ara com ara, com que és una, tu combines amb el teu propi festival i ja té prou feina, doncs fa, ens marquem uns mínims, on poder fer coses xules, i de tant en tant una mega cosa, com és l'Ultramort, però tampoc ens volem cremar, evidentment.
Doncs esperem que aquest bon ambient, aquest bon rotllo i aquestes expectatives es vegin el cap de setmana de l'1 i 2 de juny a Ultramort. Moltes gràcies, Roger Sàbat, per atendre la trucada del Quimer i que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres i tant de bo ens veiem allà. Una abraçada.
I tant que ens hi veurem, ja t'ho diem ara.
Perfecte.
Adéu-siau.
Una abraçada, adéu.
Elfs, nans i bruixots sopen avui escoltant Quimeri.
I ara és moment de parlar de música i concretament de les creacions de Charles Chaplin, que el Marc Mosquera ha pogut gaudir d'elles en un concert últimament. Marc,
doncs sí.
Benvingut.
Hola, què tal? Gràcies. Doncs sí, el 7 d'abril la banda municipal de Barcelona, dintre del seu programa regular de temporada, va dedicar un concert a música de cinema clàssic i dedicat al Charles Chaplin, perquè és un any especial en què s'està commemorant el seu naixement, i llavors van decidir agafar la seva vessant musical, perquè clar, tothom coneix a Charles Chaplin com a Charlot, com a actor, com a director, com a guionista, però no tothom sap que Charles Chaplin feia les bandes sonores de les seves pròpies pel·lícules i curtmetratges, i de forma anecdòtica no sabia escriure música. Ell sabia tocar una mica el piano, una mica el violí, i tenia una gran idea de compondre melodies i tal. Llavors es rodejava d'arregladors musicals i els hi xiulava o els hi cantava o els hi tocava com podia.
Ostres.
Vull això, i vull que soni així i tal, no sé què. Llavors els altres els escrivien perquè l'orquestra ho toqués. Llavors era com...
Té mèrit, sense saber música.
Exacte, sí. I clar, vull dir, té bandes sonores realment molt bones. De fet, té un Òscar per una banda sonora, per la de Candilejas. Que també la història
película.
És curiosa, perquè la pel·lícula és del 50 no sé què, i a l'Òscar li van donar l'any 70 i algo.
Ostres.
Perquè va ser just quan la va estrenar, va aprofitar la promoció europea per fugir i exiliar-se als Estats Units, perquè hi havia el moment de la caça de bruixes, del McCarthy i tal, i com que ell era molt bastant progre, va dir, potser va anar per mi, i va trigar 20 anys a tornar als Estats Units. I quan va tornar li van estrenar la pel·lícula. Llavors, clar, com que als Estats Units, perquè una pel·lícula estigui dominada a l'Oscar, ha d'estar una setmana en cartellera l'any aquell i tal, doncs no van mirar, o sigui, van dir, bueno, la pel·li és de l'any 50 i algo, però l'hem estrenat ara. I llavors resulta que...
Nunca es tarde si la dicha es buena, no?
I com que van descalificar Nino Rota i la seva banda sonora del Padrino, perquè ja estava feta sèrie amb una altra pel·lícula anterior, seva, o sigui, la música també era d'ell, o sigui, Nino Rota va adaptar una música seva d'una altra pel·li per El Padrino, van dir, no, tu no pots optar a l'Oscar, i llavors van posar Charles Chaplin, i va i guanya ell. Vull dir que realment és realment curiós. Doncs bé, el concert aquest de la banda municipal va començar amb una obertura de Ciudadano Kane, com per dir, bueno, anem a parlar de cinema clàssic, doncs anem a fer amb una de les
el
grans...
El clàssic, no?
Exacte. I seguidament van fer una selecció de temes del Llibre de la Selva, per fer-ho com més amè, perquè un concert eminentment com més familiar a ser música de cinema. I, òbviament, no hi havia cantants, o sigui, les cançons del Llibre de la Selva només van sonar instrumentalment amb la banda. Espectacular, tot l'arranjament. I després va venir ja el que estem escoltant des de que m'has presentat, que és una suite de temes de Charles Chaplin. Des de Candilejas a El Niño, tots els temes musicals, més o menys reunits, els més mítics. I llavors el plat estrella era després del descans, que hi havia un músic jove valencià que es diu Anton Alcalde, va compondre la música per un migmetratge de Chaplin que es diu La tienda de empeños, de Pawn Shop, perquè, cosa curiosa, el dels curtmetratges de Chaplin no s'ha conservat la banda sonora. No, perquè, clar, en aquella època la imatge anava per una banda i la música, clar. Llavors les partitures s'han perdut. Dels llargmetratges sí que les tenim, però dels curts no.
Potser n'hi eren, no? Si no les feia ell...
No, sí que consta, o sigui, consta que existien, però que, clar, no s'han conservat. Llavors ja sol ser com una mena d'afició d'alguns compositors que volen iniciar-se en la música de cinema, de poder agafar obres de Chaplin i posar ells la seva pròpia música.
Ah.
I llavors, a tota la mitja hora del segon acte va ser tota la música que va fer Anton Alcalde per aquest migmetratge, molt divertit, per cert. I una música bastant...
Es va projectar?
Sí, exacte. Tot el curs estava projectat allà en pantalla gegant i l'orquestra anava... la banda municipal anava tocant com els concerts que fan el Senyor dels Anells. Va ser igual, l'únic amb un curtmetatge de Chaplin. En blanc i negre, tot mut.
O sigui, com principi del segle XX.
Exacte.
Entenc
sí,
que la
o sigui,
primera
va ser
part...
La...
La primera part del concert també hi havia projecció, no?
No, perquè era una suite composta, o sigui, eren medleys o sigui, popurris. Llavors no hi havia imatges associades. Només era el cas especial de poder tocar en directe la banda sonora sincronitzada amb el curtmetratge. Que era curiós perquè hi ha baralles, perquè en Chaplin sempre amb el Charlotte sempre acabaven a cops de puny amb algú o llançant-se coses, i quan la música la semblava una mica la de Rocky, o sigui, va voler agafar com reminiscències i feia servir com músiques que ja hem sentit d'algunes altres pel·lícules per incorporar-ho en el llenguatge de Charlotte, i era bastant interessant.
Home, també el fet de que un compositor actual compongui per un curt dels anys 20 o dels anys 30,
sí,
també ha de ser com trencador, no? No sé si també va adaptar la creació a aquell curt i sonava així retro o no, o ha fet
no,
una versió
sonava,
més moderna.
Sonava molt actual el so, o sigui, sí. No intentava semblar... era bastant anacrònic, o sigui, no era... Vale, si algú és dels anys 20, anem a fer música més antiga, no, era música bastant moderna. Però no quedava malament, eh? O sigui, realment, o sigui, no hi havia xoc, no era allò que diguessis, uf, no, estava molt bé.
potser perquè nosaltres som del moment actual i no ens grinyola aquesta música, no?
Exacte. Potser, si pogués dir alguna cosa que em va grinyolar una mica, és que al moment del final, quan tot ha acabat bé i tal, la música semblava quasi com si fos d'una pel·li de Star Trek. Una típica fanfare super, allò, quasi galàctica, i era com... Uau! O sigui, molt ben escrita, molt xula, però dius... Uau, si no, realment ha agafat diversos referents. Va agafar Rocky, Star Trek, no? Va agafar diverses coses. I a més tenia leitmotivs, eh? Estava escrita amb mimo, tota la composició. Uh-huh. Estava molt bé. I res...
Quin diries que és el punt fort del concert? El momentà, si n'haguessis de triar un?
Home, el momentà seria tota la part del mismatratge, perquè la gent reia molt, a més. O sigui, estava molt ficada, o sigui, i m'incloc. Tenia allà totes les fosques, no? Veies el mateix metatge de Chaplin, que jo personalment no l'havia vist abans.
Sí, tot això és una pel·lícula de potser fa 100 anys, continua fent riure avui en dia.
Sí, exacte.
És que Chaplin és sí. El que té, és un actoràs i interpretava d'una manera que no ha caducat, no? Tampoc, vull dir...
No, a més, com que feia de Charlotte, que és com hi ha un personatge en si mateix, no?
Sí.
El bambín, la forma de caminar i tal... Ja et predisposes a que si hi ha alguna cosa com que és bastant antiquada, doncs, és que és el Charlotte,
vull dir,
és d'aquella època.
És un personatge que ja l'ubiques, no?
I realment la música acompanyava molt bé, vull dir que no és allò que, si és un concert, però estic veient el mig... No, estava tot molt ben apamat i la banda va estar espectacular.
A més, suposo realment. Que quan algú va a veure un concert de bandes sonores de Chaplin o de Charlotte... també és fan de Chaplin, vull dir, no és només de la banda sonora, no? Llavors et posen un cur i és agradable, no?
Sí, exacte, realment, abans del concert va haver-hi una xerrada prèvia d'Alfons Gorina, i en el que va, més o menys, va fer una enquesta, no?, de mà alçada, de la gent que estava abans del concert, de si eren més fans de Chaplin o de Buster Keaton, que eren els dos, diguem, referents, no?,
i hosti, clar, quina gent... comparació, eh?
No, però és que realment, clar, eren els dos grans de l'època en quant a humor, i eren contemporanis. I llavors hi havia gent que era com, no, jo sóc de Chaplin, no, jo sóc de Buster Keaton. Oh. I la gent, curiosament, el van dir, no, és que ens agraden els dos, no? I realment la gent es pensava, en aquella època hi havia una rivalitat molt forta entre ells dos.
Beatles, Rollings?
Sí, era algo així.
Com Star Wars i Star Trek.
Que de fet no va existir mai. De fet, em sembla que és a Candilejas, que el Chaplin fa sortir a Buster Keaton a la seva pel·lícula i actuen junts i ell va dir, això sí, encantat de la vida.
Enemics res, no?
Exacte, i d'enemics no tenien per res.
O sigui, els enemics són els fans,
els rumors,
no?
Exacte.
Els fans
exacte.
Miraven allò i deien, no, un o l'altre, no?
Sí, els corrents de fanàtics, exacte. Hi ha dos personatges de moda, doncs no, es veu que no pot ser dels dos. Com això, no? No pot ser Star Wars i Star Trek. Home, doncs sí, a mi m'agrada tot.
I passa molt.
Els agrada aquests de tots.
Exacte. Sí.
I ja per curiositat, quin era el perfil de públic d'aquest concert?
És
que m'imagino
general...
una edat avançada.
Sí, els concerts generalment simfònics, tant de l'orquestra OBC com de la banda municipal, que jo vaig alguna vegada, sol ser... Jo sóc ser dels jovenets. O sigui, veig gent... Diguem que veig molta cana, per dir-ho d'alguna. Però, curiosament, quan els concerts són més familiars, com això, no?, música de pel·lícules o tal... veus nens petits, però fins i tot nens de 4 o 5 anys.
Ah.
Que pares que porten els nens perquè estiguin allà i
ja
tal.
Ensenyant,
i
no?
Jovent. Vull dir, realment, a la meva zona, jo estava a la mitjana d'edat.
Però tot i ser de Chaplin, sí? Jovent?
Sí, hi havia bastant de jovent, sí. Ah. És curiós. Vull dir, em va sorprendre que vaig pensar, gent Chaplin, estaré jo sol, o amb tot de gent gran com sempre. No, realment crida molt. Vull dir, Charlotte és una...
Contemporanis de Chaplin, no?
És totalment... Exacte. És una mica la idea que pots tenir. Però no. Es veu que Charlotte és intemporal. Tothom vol veure o vol sentir música de Chaplin. No. I a més és curiós això, no?, que la música és de Chaplin. Llavors la suite aquesta que estem sentint és... tota la música és d'ell.
I saps per què el van programar al concert? Si hi ha algun tipus d'efemèride coincidit amb algun aniversari?
Sí, és l'aniversari del naixement de Charles Chaplin.
Sí,
ara mateix, sí, no em feu dir l'any, el 100 d'aniversari... No, però és un any...
150.
Charlotte. Sí, però és un any...
Podria ser, no?
100, sí, 150, sí. 100, no.
No, és més.
100, no, perquè deu fer 100 anys que
s'ha mort. Parlant del 1919, sí, que no.
Sí, exacte, no. Va néixer abans, va néixer al final del... Sí, però...
Sí, devia ser 150, potser.
Potser sí, o 120...
Si són 150...
Jo sé que era això,
125,
que era l'any...
Sí.
Potser sí, o sigui, ara estic quedant una mica així com malament, però és que no m'ho sé, vale? O sigui,
no, no cap
sé,
problema, no, jo preguntava no, perquè és estrany,
o sigui,
no,
que, sí que recordo que
van dir, una figura
o sigui,
així.
No recordo la data, però sí que és el centenari o el eneari del naixement de Chaplin. Mm. O sigui, l'any en què va néixer acaben 9, això sí que... Sí, és algo així, però mm-hmm. no, que no sé és ara quin és l'any exacte. Però
I,
sí, sí, llavors...
I tindrem oportunitat de veure aquest mateix concert? El repeteixen?
En principi no. La banda com que...
16 d'abril de 1889, ens diu el Roger aquí per via interna, que ha fet un Google ràpid, i va morir el 77. Ah, doncs creia que havia mort abans, mira...
Veus, jo recordava el 9 del final.
Tu el mates a Chaplin quan va morir el cinema en blanc i negre, no?
Quasi, perquè sí, clar, després fet... el Charlot sí que va morir amb el cine.
El Charlot sí, amb Chaplin
quan
no.
Quan va aparèixer el so ja però va ell, tenir una pel·lícula de...
Ell es va resistir molt al cinema sonor.
Va tenir aquella
sonor.
Pel·lícula en què se'n fotia de Hitler.
Exacte.
Que ara no recordo el
gran dictador.
El gran dictador de l'any 40,
ja
durant la Segona 36, Guerra.
No, 39.
No, sí, 39-40, però durant la guerra, o sigui,
sí, 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 sí.
Con dos huevos.
Sí, sí. I realment va ser un dels defensors de la música, banda sonora com a llenguatge cinematogràfic i era bastant anava bastant en contra de l'àudio de les pel·lícules. O sigui, quan va aparèixer les pel·lícules sonores, ell va dir, no, això no.
Això em recorda una pel·li francesa però... en blanc i negre sí, muda de fa poc.
Exacte,
de Artis.
Sí, però pues Charles Chaplin era així, ell no volia àudio. De fet, es va resistir durant... O sigui, el cinema ja era sonor i les seves pel·lícules durant aquells primers anys seguien sent mudes.
Mira, l'altre dia vam fer per la tele el Calvin Sandoguer, que és del 40, també.
Sí, exacte.
O sigui, és a la mateixa època que el Gran Dictador. Mm. Són dues coses totalment diferents, una de l'altra. Doncs
pues sí, exacte. Pues, i clar, i el Gran Dictador és... Vull dir, no té res a... Clar, em sembla que és muda.
No, Gran Dictador no, ja és un àudio.
No, ja parla? Que no me'n recordo. Sí.
De fet, que, sí, per això diuen que va ser com quasi de les últimes
sí, ser,
que va
sí,
fer, perquè
va ser com el testament.
En el
sí
moment que
sé,
parles ja
sí que sé que Luces en la ciutat i algun altre que ja és amb el cine sonor, és no, la segueixo fent muda i que parli la música que ell pensava per la pel·lícula.
Mm-hmm. Una pel·li, el Gran Dictador, que es va estrenar a Espanya el 76, pot ser? 77.
Sí, clar, tanta...
No estàvem com per estrenar-la abans.
Pel que fos, el que manava no volia...
Exacte, bé se sabe per què, no s'explica.
No, coses de la història que no sabrem mai, suposo.
Doncs està bé poder fer un homenatge a Chaplin,
sí, exacte,
o sigui, l'aniversari, l'excusa
musical,
que sigui.
I amb la vessant musical, sobretot, per això, perquè és la més desconeguda d'ell.
Doncs gràcies, Marc, per acostar-nos a aquesta crònica d'aquest concert d'homenatge a Chaplin.
A vosaltres.
Que vagi molt bé.
Adéu-siau.
Adéu.
Quimèric, amb Karen Madrid i Alfons Mallol.
Fa uns dies us parlàvem de nous esdeveniments del gènere fantàstic i ens centràvem en un en concret, la Ludicon, que s'ha impulsat a Santa Perpètua de Mogoda, va tenir lloc el dissabte 11 de maig. I tu, Alfons, ja has pogut ser? Quines sensacions t'ha donat aquest esdeveniment nou? Què podries dir-nos?
Doncs podria dir-vos moltes coses, però començaríem pel fet que hi ha molt bona sensació, hi havia molt bon ambient en el lloc, en el local i al voltant. I, sincerament, és com... Bé, el que comentàvem, potser feia falta allà.
És com una fancon o és diferent?
És com les 24 hores de jocs de taula amb una quarta part de l'espai i amb la meitat de temps, perquè estaven 12 hores només.
Mm-hmm.
Però suposo que a la llarga, si tira endavant, anirà creixent i potser arribarà al nivell de la fancon és difícil, reconeguem-ho.
Sí, perquè clar, ja té un recorregut i hi ha moltes entitats implicades. En canvi, en aquest cas eren només 3 entitats les que es van atrevir a muntar aquest acte, no?
Exacte, molt valentes, des de Santa Perpètua de Mogoda. Suposo que podem anar començant a parlar d'aquestes entitats.
Sí.
La primera que vam parlar va ser amb el Salón de los Héroes i el David ens va fer el portaveu i ens va explicar per què han creat la Ludicon.
Al principi ens va vindre... Som 3 entitats i mai ens hem ajuntat i una de les 3 estava interessada en fer alguna cosa així i ho va comentar nosaltres i tal. Es va semblar molt bé, de fet és algo que ens encanta, sempre hem volgut fer algo així i ens va presentar l'oportunitat i ho vam fer sense pensar-ho. Sí, ja.
No és l'únic esdeveniment d'aquest tipus pel Vallès, que diguem, tot i que també hi havia les 24 hores dels jocs de taula sabent que han desaparegut per ara. Trobo a faltar més esdeveniments d'aquest tipus?
Bueno, jo crec que nunca mai estan de més. Està clar. tot el que sigui les opcions d'oci per tot el món sempre són benvingudes. Jo no trobo a faltar, perquè jo crec que totes les entitats del Vallès i de Barcelona estan bastant actives, però bueno, sempre està bé, no?, fer aquest tipus de mínim. I més aquí a Santa Perpètua, que mai ha sigut algo així tan, jo crec, tan gran, bueno, gran, bueno.
Sí, no hi ha tradició d'aquest tipus d'esdeveniments, però hi ha tradició d'aquest tipus de jocs? Com és l'acollida d'aquests jocs així més de taula o de rol o tot el que teniu per aquí?
Bueno, a nosaltres, com a entitat, sempre hem fet events d'aquest tipus, però sempre ha sigut events més, també menys gent, no? Més recollits entre nosaltres. Més que res, érem com un grup d'amics que s'ha fet cada vegada més gran, està omplir al millor dos habitacions de gent jugant, ahí, 20-30 persones, i de, bueno, pues, hem fet una mica el salt aquí. I ens agrada que aquí a Santa Perpètua pues, faci aquest tipus d'esdeveniment, la veritat.
Com és la relació amb les altres entitats? Ja les coneixíeu? S'heu donat a conèixer ara? Suposo que la relació és bona, si no, no estaríeu aquí les tres.
Sí, no, és bona, és bona. La veritat és que era la primera vegada que ho hem fet així, junts, i estem molt contents i ens ha anat molt bé, la veritat. Entre els tres ens hem entès bastant bé. A part de que sigui la primera vegada i estem tots una mica així, a lo millor les altres dues entitats, tant Casal com Necosan, estan acostumades a fer events una mica més grans i tenen una mica la mà una mica més trencada amb això, no? Per nosaltres era més nou o algo així, però bueno, estem molt contents i la relació és molt bona.
A simple vista sembla que ha sigut un èxit. Són amics i coneguts de les entitats o també hi ha desconeguts i curiosos de Santa Perpètua que han vingut a veure què passa?
Bueno, això és una de les conversacions que hem tingut amb diverses persones i era un... Tu coneixes a la gent perquè jo no. I lo qual jo crec que és algo molt, molt positiu, no? Perquè són gent que s'ha interessat en l'esdeveniment on sense conèixer els que organitzen i solament perquè li interessa les activitats proposades. I això és molt positiu.
Per què heu fet amb un dissabte? La majoria d'aquests esdeveniments molts cops són diumenge, però amb dissabte potser agafeu millor la gent? Ho heu pensat?
Bueno, pot ser, no sé. Nosaltres sempre hem preferit dissabte. De fet, nosaltres sempre que fem un esdeveniment ho fem dissabte. Diumenge no és mal dia, de fet, moltes persones ens han dit sempre, almenys jo l'experiència que tinc dels esdeveniments del nostre club, que si fos diumenge sí que anirien i dissabte no, perquè potser treballen o no poden per una cosa o per l'altra. Però no, jo crec que des del principi ho tenim clar, que preferíem dissabte que diumenge.
I per acabar, què es dedica a fer el Saló de los Héroes?
Bueno, la nostra entitat sobretot es dedica a promoure els jocs de taula i els jocs de rol, i cada mes fem el nostre banquet de jocs on ens juntem per jugar tot el joc de taula, moderns, les novetats d'Essen o tot el que sigui jocs de taula, i sempre estem oberts a que vingui tot el món que vulgui, tant jocs de cool do, com diem nosaltres, com jugadors que acaben de començar aquest tipus de hobby.
Clar, l'entitat Salón de los Héroes ja, i pel que ens ha pogut explicar, és una entitat que ja és donada, no?, aquest tipus d'esdeveniments i d'oci, no? I és un model bastant que va en la seva línia, no?
Sí, i bueno, la pinta i que podem transmetre sí que és una gent que tampoc vulgui muntar gaires esdeveniments.
Però és una entitat més de simpatitzants, no?
Sí, de simpatitzants, que per aquí Sabadell també en tenim i per altres llocs de Catalunya també.
Però m'ha sorprès que una de les altres entitats organitzadores no té res a veure amb el gènere fantàstic o amb aquest tipus d'oci, no?
Es podria dir que no, perquè estem parlant del Casal Popular Pirroig, que sí que els agrada els jocs de taula, però siguem sincers, qui ho prova
li agrada.
Aquí no li
agrada, no?
A veure, està molt bé, perquè és una cosa que pots fer amb grup i sense moure't. Mm-hmm. Això a mi m'agrada molt. Però vam parlar amb la seva representant, Carla Batalla, que ens va explicar també com ho viu la seva entitat.
Bé, va ser una idea inicial que vam tenir, perquè sempre anàvem a altres municipis que feien esdeveniments similars i vam pensar, bueno, per què no ho provem de fer-ho aquí a Santa Perpètua? I llavors vam parlar amb dues altres entitats, amb Necosan i Salón de los Héroes, i vam decidir tirar endavant. Havia de ser una cosa de petit format al principi, però bueno, ens vam anar animant i al final ha sortit algo bastant gros.
Sembla que hi hagi bastant èxit. Ja he preguntat abans a la gent del Saló de los Héroes, t'ho pregunto tu. Són amics i coneguts o hi ha realment gent que no sabeu d'on ve?
Hi ha gent que no sabem d'on ve. Bueno, hem sabut que han vingut d'altres pobles i així, però que realment, clar, mai havíem vist a la nostra vida.
Quin tipus de jocs podem trobar per aquí, per ser una miqueta més específics?
Bé, hi ha jocs de taula bastant nous, de tot tipus, Després també podem trobar diferents videojocs, amb, tant amb videoconsoles més antigues com la Nintendo 64 i similars, fins a la Play 4. I bueno, en quant a jocs, això, perquè havia d'haver-hi un escape room, però al final s'ha hagut d'anul·lar a l'últim moment.
És una mala notícia sentir que no hi ha l'escape room. Què teníeu plantejat, sense fer spoilers?
Bueno, hi havia una noia que de fet és autora d'un llibre i l'escape room estava basat en el seu llibre, i anava sobre la temàtica de zombis i així, i de fet ho gestionava tot ella, però les persones que ho havien de fer, una d'elles estava malalta i no ha pogut ser.
Com veieu l'èxit que esteu tenint? Repetireu de cara a l'any que ve?
Bé, doncs encara ho hem de valorar les tres entitats, però jo crec que totes estem molt entusiasmades i jo crec que sí, que hi haurà futures edicions.
Com us coneixeu, les entitats?
Bé, de fet, o sigui, entre nosaltres no ens coneixíem personalment. Sí que sabíem de l'existència de les diferents entitats, però no ens havíem coincidit a cap espai, per dir-ho d'alguna manera. I com que tots sí que havíem anat veient que compartíem aficions, sobretot amb el tema del joc, temes similars, doncs ens vam posar en contacte per llançar una idea d'intentar fer aquest esdeveniment i al final va funcionar i tirar endavant.
I a què es dedica el Pit Roig?
Bueno, el Casal Popular es dedica... Bueno, ens dediquem a diferents... Fem diferents activitats, des de xerrades fins a... També es fan jocs de taula, però i sobretot també intentem recuperar una mica la cultura o tradicions de cultura popular, diguéssim, com calçotades, castanyades populars, Sant Joan i revetlles així més populars, però després també intentem fer una mica... Bueno, intentem canviar el món a la nostra manera com puguem i això, també organitzem diferents xerrades i tallers.
Per tant, la botifarrada ha sigut idea vostra?
Bé, sí. Sí, es podria dir que sí, perquè estem bastant acostumats a fer coses similars. Bueno, botifarrades n'hem fet moltes i bueno, és una cosa que tenim per la mà ja i vam pensar que fent un esdeveniment de 12 hores en algun moment s'hauria de menjar i per tant podíem oferir aquest servei també.
Sincerament, no s'ha vist ni tan sols els 24 hores de Sabadell ni en ningun altre lloc una botifarrada. Creieu que s'han de fer més de botifarrades amb jocs de taula?
Bueno, jo penso que està bé. De fet, ha tingut bona acollida també la botifarrada, s'han venut bastants tiquets i jo penso que sí, per què no?
I després hi ha una tercera entitat implicada en tot això, que es tracta de Necosan.
Sí, és com un tamboret de tres potes que, com tothom sap, algú que té tres potes mai cau. No cogeja, diguem-ho així.
A no ser que alguna de les potes sigui més curta, però ara no entrarem aquí.
No, però després queda de canto. O sigui, toquen les tres potes, però queda de canto. I al final pot arribar a caure, però bueno, no era el cas. Aquí tots van treballar bé i coordinats. I aquesta entitat, la tercera en discòrdia, que, no, en discòrdia no, però...
En concòrdia.
En concòrdia, diguem-ho així. Més tirant cap al món japonès, com ho diu el seu nom, Neko-san. I vam parlar amb el seu representant davant del nostre micròfon, que era en Kirian Nicolás Dorastegui, que forma part de la junta directiva.
Dins de la junta tenim com diferents grups. Per exemple, jo em dedico més als videojocs, un company es dedica més a jocs de rol, i així ens anem penetrant tots fins que fem una iniciativa per tot el que vulgui jugar als nostres grups.
Per tant, Neko-san és multidisciplinar, per dir-ho d'aquesta manera, i tots col·laboreu entre tot?
Sí, més o menys fem això, col·laborem en altres associacions que també són del mateix tipus de rotllo, intentem juntar tot el que ens agrada, també distribuir-ho de manera que molta gent pugui arribar a aquest àmbit i la comunitat es faci més gran, i sobretot és això, que es faci més gran la comunitat.
I l'idea d'estar a l'Udicon, com ha sigut?
Mira, jo principalment he participat bastant, però menys que els meus companys, per fer de treball i tal. Però sempre que he pogut he posat la meva mà, he posat el que he pogut, i mira, són diverses associacions que hem decidit que per ampliar la meta, doncs fem aquí jocs de rol, jocs de taula, i principalment ja ha vingut més èxit que altres vegades, perquè la gent s'ha implicat molt més que molt abans.
Faltava un esdeveniment d'aquest estil aquí a Santa Perpètua?
La veritat que sí, perquè així ens anem anant coneixent, més gent s'implica a aquest tipus de jocs, i sobretot és això, que cada vegada són més i més.
Perdona l'expressió, però podríem dir que falta que el friki surti de l'armari?
Bàsicament sí, és una expressió bastant rara, però sí.
Armari, habitació, on sempre juga, diguem-ho d'aquesta manera.
Que tenim que fer més coses fora de casa i no estar tancats, quan hi ha més gent que és igual que tu i juga el mateix que tu. Llavors és millor fer-ho junts que separats a casa sols.
Per tant, us sorprèn l'èxit que té l'Udicon o ja us l'esperàveu?
En principi ens esperava una cosa igual que això, però el que t'esperes, el que pot ser, hi ha una diferència bastant gran i, òbviament, això és un, per nosaltres és un èxit.
Una pregunta que també he fet a les altres entitats. Són amics i coneguts tot el que hi ha aquí o hi ha gent que no sabeu ni qui és?
Una part, sempre hi ha un percentatge de que és gent coneguda i gent del poble que la coneixes de temps. Una altra part és hi ha gent que coneixes de hola, adeu o de veure-la i hi ha gent que no he vist en mi vida. En mi vida he vist gent d'aquí, o sigui, d'aquí.
Sou l'entitat o l'única entitat de les tres dedicada als videojocs?
Crec que sí, però nosaltres no ens dediquem directament a jocs. L'associació de Neko-san és per cultura japonesa, de la qual jo, de la meva part, he anat implicant una mica més als videojocs, i ja que ens agrada molts de l'associació. Però això també són jocs de taula, jo crec que sí, som uns dels únics que impliquem a jocs en l'Udicon.
Com veieu el futur? Més èxit? Ho repetireu?
Vam començar ja fa com un any i mig a fer el Kawaii Kebukuro, que és més o menys això. El que passa és que menys àmbit de jocs de taula, sí que hi ha rol, hi ha videojocs, i cada vegada ens estem expandint més. Llavors anem provant jocs on la gent, que sigui de poble o de que li interessi, pugui venir, i llavors de moment anem cap a dalt. De moment no hem fet una caiguda, de moment anem cap a dalt i anem millorant les coses.
Us voleu convertir en un referent del Vallès com la FanCon?
No et mentiria, jo no et vull mentir. Ens agradaria que anés a molt gran i que molta gent, per no dir quasi tota Barcelona, que jugui a aquest tipus de... vingués cap a nosaltres. Pròximament, al juliol, crec que 14 i 15 de juliol, farem una vena aquí de mateix de la Kawaii Kebukuro i farem tipus així videojocs, rol, hi haurà botigues perquè puguin comprar i escenari, que tindrem moltes coses per entretenir a la gent.
I per últim, Alfons, explica'ns una mica què és el que vas poder veure, perquè ens ha explicat una mica el format de l'esdeveniment, però què és el que veus un cop arribes a la Ludicon? Quina era la distribució de l'espai? Quina gent hi havia?
Doncs imaginem-nos, per dir-ho d'alguna manera, un centre cívic. Bueno, no cal imaginar-nos d'alguna manera perquè ho era. Tenim una sala gran on hi havia les taules per jugar, jocs de taula i tot això. Després hi havia un dels departaments al costat, les sales més petites que acostumen a tindre els centres cívics. Una tenia els videojocs i els tornejos de videojocs, que ja per si fan el seu tipus de soroll diferent. Després altres sales que tenien les partides de rol, on els jugadors de rol podien estar més aïllats de la resta de soroll. I a la part exterior teníem les paradetes amb el diferent merchandising i diferents artistes que hi havien.
O sigui, hi havia una mica de saló, per dir-ho així,
sí,
no?
Sí, era un saló, un microsaló, diguem-ho així. Un microsaló de la FanCon, del manga, del còmic o del que ens agradaria que fos.
Hi haurà segona edició?
Sí, 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 ho volen.
Doncs perfecte, nosaltres ens apuntem més o menys les dates, a veure si torna a coincidir l'any que ve, i als oients del Quimèric esperem que també els hagi agradat aquesta proposta de la Ludicon.
Totes les novetats del gènere fantàstic a Quimèric.
I d'un esdeveniment clarament del fantàstic com és la Ludicon, un altre esdeveniment, en aquest cas solidari, però que utilitza el fantàstic precisament per recaptar fons i per arribar a més gent i per donar una mica més de color, que es tracta de la cursa Sabadell Corre pels Nens. Alfons, tu ja has pogut estar, que precisament t'ha cridat l'atenció el gran volum de presència del fantàstic.
Sí, perquè allò corre, ja hem dit que no, eh?
No, ja sabem que no.
Hem quedat abans que no, allò s'ha de seure.
M'ha arribat, veus, que de gent sorpresa allà. Llavors, clar, quan et van veure al costat d'aquí del cotxe fantàstic, ho van entendre tot.
Sí, perquè, o sigui, a veure'm a mi una cursa, no, jo sempre he dit, jo aniré amb una pancarta que digui corres de covard. Però bueno.
Per la següent edició.
Per la següent edició.
Aquesta edició la centraven en el projecte dels miniòrgans del taulí, que és per buscar tractament i solució, això ja seria doncs, per curar l'esclerosi múltiple en nens que pateixen aquesta malaltia.
Exacte, i com dèiem, l'acte principal era la cursa, però teníem un altre reclam, que era una part més fantàstica.
Sí, que eren els jardins del Taulí, davant de l'hospital.
Exacte, el mateix parc Taulí, allà, al costat de la Glorieta i tot això. I per això vam parlar amb la Maite Fruitós, que és la presidenta de l'associació Baila-li la Vida.
Doncs perquè ja fa molts anys que col·laboren amb tot el que els hi proposem de les nostres festes, col·laboren molt sovint també amb l'hospital, al parc Taulí, ells col·laboren molt amb els nens malalts i una estona inclús pugen a l'habitació amb els nens que no poden, alguns baixen, però els que no poden baixar perquè estan ingressats els van a veure un grup. I els, bueno, els hi fan molt, molt, molt feliços.
Sí, els resultats acostumen a ser bons, inclús amb els esdeveniments així que estan més a l'aire lliure.
Sí, moltíssim, moltíssim. La gent, ja veureu d'aquí una estona, bueno, tothom busca la foto amb ell, tenen el seu fotocall muntat i és impressionant tot el que es mou perquè tothom vol fotos amb ells. I és l'expectació, és una miqueta l'expectació del parc, aquests personatges, sí.
I el fet que només hi hagi la banda imperial i no la banda rebel?
Això ja no sé, nosaltres demanem col·laboració, llavors estan repartits per molts actes solidaris i venen ells. No sé si està molt bé per què, perquè és nosaltres fem la crida i ells, doncs, ja, aquests grups són els que venen sempre aquí al parc Taulí i són els que fàcilment ens venen sense posar molts problemes, així que endavant.
També, més o menys d'aquella època, treballem el Michael i el seu cotxe, el cotxe fantàstic.
Sí, sí.
També són col·laboradors habituals?
Aquest és el primer any que col·laboren. Un col·laborador nostre va dir que hi havia la possibilitat i vam dir, per suposat, doncs, cap aquí al parc i estarà tota la gent podrà veure el cotxe, com l'han creat i tot, passejar, bueno, estar per allà.
A diferència dels que van de la Guerra de les Galàxies, no pot entrar dins de les habitacions el cotxe. També s'espera que col·labori amb altres esdeveniments d'aquest caire?
Nosaltres, clar, organitzem sempre activitats per nens malalts. Aleshores, és el primer any que li demanem i estem segurs que si li tornem a demanar un altre any tornarà a fer-ho, però no estem al cas dels actes en els que participa ell.
I tornant amb el tema de nens malalts i l'Spanish Garrison.
Sí.
Té més èxit entre els nens o entre els pares?
Tot, els nens alguns els espanten una miqueta perquè no, potser, bueno, impressionen molt el seu aspecte i els pares ho gaudeixen molt. Aleshores, els nens sempre estan com agafats amb els pares i els pares es nota que volen estar allà fent-se la foto. De fet, només el moment que ha arribat ja no sé si hi havia aquí gent que venia a fer-se la foto primera.
Sí, sí. I a part de l'Espanya Jugar Reixent i el Cotxe Fantàstic, també hi haurà més gent?
Sí, molts més personatges. Contem uns 20. Power Ranger, Mario Bros, Wonder Woman, Sora, Elsa de Frozen, Ariel la Sirenita, Rapunzel, Capital America, Lucy d'Aladín, Jesse Team Rocket, Spider-Man, Princesa Aurora, entre altres. Ai!
També coneguts més pels nens alguns, uns altres més per tots.
Més per tots, perquè són sempre com fans, són personatges de sèries i còmics. Així que venen tots.
Com t'ho vas passar, Alfons, eh? Era una autèntica festa,
sí,
eh?
Sí, ja fes tu, i també hi havia botifarrada, també hi havia menjar, hi havia de tot, de tot. Bombers, la policia, els Mossos, allà els antiavalots...
Destaques el menjar, però no destaques el que em deies a fora de micro de la gent amb malles ballant, eh?
També, clar, hi havia
això
gent amb malles corrent
també.
I gent amb malla ballant després de córrer, dius... Bueno, doncs pues jo me'n vaig a parlar amb la gent de Star Wars, que és el que vaig fer, amb l'Spanish Garrison, i ens va atendre en Hasman Rubés, i li vam preguntar per què ha vingut l'Imperi Galàctic a Sabadell.
Hem vingut a aquesta festa perquè cada any venim, l'associació Alba ens convida, i és un dels events prioritaris a la zona de Catalunya, per nosaltres.
Hi ha altres esdeveniments d'aquest tipus?
Sí, sí, a Catalunya de tot arreu hi ha esdevinents, punts... festes populars, recaudacions hospitalàries, banc de sangs... Nosaltres és un club de costuming de Star Wars, que ens dediquem a vestir-nos de personatges de Star Wars. La saga imperial, la part imperial. Després hi ha una associació paral·lela, que és la Rebel Legion, que són els rebels de la saga.
Però els rebels no els veig avui.
No, avui estan a Can Ruti, a un hospital, perquè també tenien una altra missió, que és això, un event, nosaltres li diem missió. I teníem una altra missió i han tingut que anar a Can Ruti. Tampoc són molts i llavors hem de repartir.
Col·laborem en altres ocasions al Taulí. Com són aquestes col·laboracions?
Pues el que nosaltres fem sempre és pediatria. Llavors el que fem és visitar les plantes pediàtriques, neonatos, etcètera, etcètera. I anem recorrent, amb el permís dels pares, les diferents habitacions dels nens. Llavors entrem, de dos en dos, de tres en tres, i estem una estona amb ells perquè s'oblidin una mica del que estan passant.
I qui ho rep millor, els nens o els pares?
No, no, els nens es reben molt, molt bé, i sobretot com hi ha les pel·lis últimament, pues, ells estan molt, molt, molt al dia. Però és vital que els pares, com normalment són personatges clàssics de la primera trilogia, sí que els pares s'animen molt i no paren de fer-se fotos amb nosaltres, sí, és molt guai.
Tu ja te'n vas fer una també, no? La tenim a l'Instagram del Quimèric.
Sí, una foto molt maca, amb els soldats de Sal parlant amb els nens, fent apologia de l'Imperi Galàctic, com s'ha de fer.
Com ha de ser,
que
sí,
nosaltres
sí.
Diem que el patrocina el Quimèric també, l'Imperi Galàctic patrocina
clar,
el Quimèric.
Clar, evidentment.
Però bueno, no era l'única personalitat que hi havia per allà. També tenia altres coses típiques de Sabadell, com és el cotxe Fantàstico, perquè aquí en tenim un dels millors de... No, seríem humils, del món. Diguem-ho així, som humils, però hem de ser sincers.
Perquè aquí hi ha molt seguidor del cotxe Fantàstico i n'hi ha un que només amb aquest seguidor ja en tenim prou, eh?
El senyor Michael Miralles, sí, es diu Michael, el vam posar així, i que havien vingut, clar, amb el seu cotxe i ens va parlar així.
Sí, perquè, bueno, és una activitat de Sabadell i, bueno, jo sóc d'aquí i, no sé, crec que el cotxe Fantàstic és això, no? És algú mític, és un reclam molt gran. I, bueno, aquí un acte benèfic com aquest, que cada any s'aposta amb tot i, diguéssim, es posa tot sobre la taula i, bueno, cada vegada és un event que va pujant i aquí estem.
Aquest cotxe, tot i que s'ha de dir córrer pels nens, aquí treu més, els nens o els pares?
Jo crec que els pares. Els nens es pensen que és el cotxe de Batman.
Falta cultura de Batman i de Michael Knight, pel que sembla.
Sí, bueno, saps el que passa? Que jo crec que la sèrie, al estar rodada amb una qualitat molt baixa a el que estan acostumats els nens, clar, ja no agafa. Si estigués rodada a 4K, segurament més d'algú se la veuria.
Com és que vas decidir-te pel Michael Knight i el cotxe Fantàstic?
Bueno, no, això ve de llarg. Jo, sent un nen, em vaig enamorar del cotxe i, bueno, la meva obsessió fins a aconseguir-lo, aquí està.
És recreat fins al punt, potser, de l'excessiva fidelitat, no, el cotxe?
Està exactament idèntic, sí, sí. Al principi, bueno, jo tampoc no volia fer alguna cosa així, volia fer alguna cosa més senzill, però, bueno, al final, clar, entres al mundillo, no, diguéssim, i vas coneixent gent, et vas picant, i una cosa arriba a l'altra, i, bueno, i aquí estem. Sí, sí, una de les millors rèpliques del món.
N'hi ha gaires com aquestes?
Sí que, aviam, rèpliques n'hi ha moltes, ¿vale? Al nivell d'aquesta, aquí, nacional, som tres amics que hem fet el mateix cotxe. L'únic que sí que la més polèmica és la meva. La meva és la que més surt d'exposicions, en actes benèfics i allà està sempre. El videoclip de la Dilla Russa, que ha tingut molt tirón.
Bueno, s'ha fet famós, per això també
la veritat és que sí, té la seva gràcia i tot, eh?
Sí, sí,
que
sí.
Déu-n'hi-do.
Bueno, i també va assistir un grup de cosplayers basat en videojocs i pel·lícules d'animació, com ja ha comentat a la Maite Frutos al principi, i ens va atendre el seu portaveu, que és l'Spiderman, però realment era en Miquel.
Per què heu vingut aquí a Corre per Nens als Tauli?
Doncs perquè som una associació benèfica i intentem anar a tots els events que siguin per ajudar, anem a hospitals, els suportem regals i aquestes coses.
Quina associació és aquesta?
Ens diem Little Heroes Cosplay.
I quant temps fa que existeix?
Ara farà un any. Teníem una altra associació, però la nova és aquesta, Little Heroes.
Com us va per aquí al Taulí?
Molt bé, era el segon any que venim a Sabadell córrer pels nens i sempre hi ha moltíssima gent. No ens deixen ni caminar els nens per demanar-nos fotos. Hola.
Ara mateix veiem aquí un nen, els ullets no el poden veure, però ara deixaré que continuem saludant-nos. Què tal va el tracte amb altres associacions?
Bé, per exemple, aquí hi ha uns de Star Wars, una legió, i cap problema. Tot el que sigui per ajudar, ho fem pels nens.
Aquí treu més al veure-us així. Aquí a Spider-Man veiem a Mario, veiem a Soca, si no m'equivoco, a Aladdin. Aquí treu més l'idea, els nens o els pares?
Hi ha moltíssims pares que diuen, vinga, posa't amb l'Aladdin. I el nen igual no sap qui és i li dona molta més il·lusió al pare. Però en veritat a les princeses, a l'Spider-Man, els nens flipen, venen corrents.
Per Spider-Man sí que podríem dir que és actual, però Aladdin, fins que no tenim la pel·li d'aquí poc, fa 20 anys.
Clar, igual Aladdin, el que ve de sobre també, igual diuen, és Goku, però igualment, com que és algo extraordinari, ho disfruten, encara que no sàpiguen qui és, ho passen bé.
Doncs està molt bé tenir una excusa per portar el Fantàstic entre gent que potser no té ni idea, però que sempre doncs, és vistós, és cridaner, és maco, no?
Hem de treure el friqui de l'armari.
Això és la nostra missió, ja ho saps, des de sempre.
Perquè a tothom ens agrada i, bueno, què més podem dir?
Més o menys una cosa o l'altra, tothom es podria incloure. Doncs esperem que el Sabadell Corre pels Nens en les següents edicions també opti pel Fantàstic. Fins aquí el Quimèric d'aquesta setmana, un programa que hem centrat en cròniques diverses. Tornem la setmana que ve amb una altra crònica, un programa especial del Saló del Cinema i les Sèries. Que passeu una bona setmana. Adéu-siau.